Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 10 de juliol de 2024. Arriba la calor, ja es nota a primeríssima hora aquest petit episodi, aquest petit pic de calor que ens han advertit els meteoròlegs que ens anunciava ahir el Marc Paredes. Ja està aquí. No és onada de calor, no patiu. Són 3 dies de calor d'estiu intensa. Amb calor o sense, tant si plou com si neva, nosaltres som aquí al peu del canó, tot l'equip desplegat per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, i des del control central a Ràdio Vilafranca. Us saludem un dia més. Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i Sílvia Delgado. Aquest dimecres començarà a caminar, a sonar amb el calaix de dansa de la Lucía Diéguez, que avui tanca temporada, coneixent-la millor, tant en la seva faceta de directora com de mestra de dansa. A 9:45 tindrem el primer dels 3 flaixos informatius, on us expliquem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Marxem de vacances reivindicant l'estiu, la calor i l'estiueig, i el tastet d'història després del flaix. Jordi Ferran ens explica com va començar l'estiueig, així se'n deia abans, al Baix Penedès. A 10:06, a l'entrevista, ens acompanyarà la regidora de Cultura sadurninenca, Marta Castellví, per presentar-nos la programació i el cartell de les Fires i Festes 2024 de Sant Sadurní. A 10:45 escoltarem de nou l'actualitat, aquests 5 minuts del flash que ens actualitzen, i seguirem tot fent tertúlia amb la nostra gent gran. És la darrera tertúlia i, és clar, parlarem d'estiu i de vacances amb la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. A 11:00 tanquem temporada amb Vinzeum, avui de la mà de la Laia Pérez i el Jordi Ribas, que ens explicaran les activitats d'estiu al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya i novetats del programa educatiu per al curs vinent. A 11:45, de nou parada i fonda, 5 minuts només per escoltar les notícies d'aquest dimecres i entomar la recta final. Una recta final en forma de gent del detall que servirà per presentar el cicle de vespres d'estiu al Castell d'Olèrdola i la 4ª edició del cicle de tastes al pati de Can Guineu de Sant Sadurní amb Xavi Roig com a impulsor. Així transcorrerà el nostre darrer dimecres d'aquesta temporada.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Iniciem l'últim calaix de dansa d'aquesta temporada, que a més ens ha servit per apropar-vos al món de la dansa i per traslladar-vos la passió de la Lucía Diéguez de Cascavells. Avui, en aquesta última entrega, coneixerem més a fons la nostra col·laboradora en la seva faceta de directora i mestra de dansa. Anem, doncs, cap a Ràdio Sant Sadurní i saludem l'Eli Jiménez i la Lucía.
Com bé dius, arrenquem ja aquest últim calaix de dansa de la temporada, sempre de la mà de la Lucía Diéguez, la directora de Cascavells. Lucía, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia.
Mes de juliol, últim calaix de dansa d'aquesta temporada, una temporada en la que hem tractat molts temes, hem parlat més a més de la dansa, l'hem intentat apropar als nostres oients. Parlàvem en l'últim programa justament dels festivals de dansa que es fan a final de curs. El vostre, com us va anar?
Doncs va anar superbé. Tant grans com petits van treure una matrícula d'honor, però sí que és veritat que Cascavells doncs, és una entitat petita i llavors tota la feinada que n'hi ha darrere doncs, em cau a les meves esquenes. Però, bueno, molt bé, perquè aquest any també hi havia dos grans que porten molts anys amb mi, la Clara i la Mariona, que ja les he involucrat una mica en tota la feinada que n'hi ha darrere i tal, i bueno, a l'hora de coordinar i tal, doncs elles van aprendre que estic a pensar en els canvis de vestuari, que tothom arribi, que és una cosa que estic a cuidar molt, no? Però bueno, tota la part de vestuari, que abans jo cosia tots els vestuaris, ara...
Wow.
Sí, i ara, doncs bueno, n'hi ha coses per internet que es poden comprar més econòmiques i tal, però bueno, això ja quasi no. I tota la part audiovisual, que jo no sóc tècnica amb això, però els papes molt contents de tot. Sembla com una pel·lícula que n'hi ha darrere, llavors... Molt bé, molt bé. Única, jo felicito a tothom i quan està al festival les persones que estan al voltant meu saben que ho passo malament, perquè jo no más veo defectos, jo, coses que no han ido bien, però no dels alumnes, sinó coses meves que hagués pogut millorar aquí, hagués pogut millorar allà, però bueno, matrícula d'honor per a tot.
El perfeccionisme,
eh? Sí, sí, és una cosa que tinc que aprendre, poquet a poquet, que es té que viure i disfrutar d'aquestes coses.
Lucía, com a directora de Cascavells, com a mestra de dansa, una miqueta com t'organitzes?
Doncs jo m'organitzo, m'agrada molt organitzar-me a llarg termini. Un exemple molt clar va ser quan ens vam posar en contacte per fer aquest calaix de dansa. Doncs de seguida vaig fer-te un Excel i em sembla que hi havia com un any sencer de propostes per parlar i tal. M'agrada molt treballar a llarg termini. Això fa que després aquest pastís de coses tu puguis menjar poquet a poquet. Doncs saps el que vindrà dintre un any o... Jo tinc una llibreta que es diu la llibreta vermella, que tots els meus alumnes coneixen, alguns la odien perquè estan les classes escrites també que faré, i això fa que aquesta llibreta estigui un projecte educatiu entre 5-6 anys, està tot planejat, i això està bé perquè parla de les dues actuacions que fem durant l'any, les gales benèfiques, l'estiu que acabem de passar, unes festes que fem, i això, aquesta llibertat de saber què és el que passarà quan hi ha actuacions o coses que passen d'avui per mañana, doncs és molt fàcil, perquè hi ha tot una estructura darrere, però vaja, bàsicament, en poques paraules, m'agrada treballar amb temps i con calma i bé.
I la improvisació què tal?
Molt bé, molt bé, molt bé, perquè quan portes molts anys a darrere pots improvisar, però si puc treballar en temps, millor, treballo més tranquil·la.
Ara parlaves d'aquesta organització, però quant de temps portes donant classes, tant de dansa com d'acrobàcia?
Clar, és que la pregunta seria una mica... Sí, compten els anys que jo a tots els companys que he tingut a les meves andades com a artista serveixen, perquè sempre he sigut una persona que coneixia potser a un ballarí en un lloc determinat, el veia amb unes oportunitats físiques i l'animava per fer-se acròbata o algú que tenia problemes amb maquillatge, doncs em seia amb ell ensenyant... Ho portem dins, realment hi ha persones que ho portem dins i fer que els teus companys de diferents companyies de dansa o projectes propis els ajudes, doncs fa que potser aquest contracte, que només és de 3 mesos, duri 9, 10 mesos, no? I un exemple, per exemple, jo vaig fer un espectacle al Casino de Barcelona, allà a les Torres Mafre de Barcelona està ara, i n'hi ha una sala a la Bàcarra que vam tancar un espectacle que es deia Eyes, the Show of Senses, per als 3 mesos d'hivern, perquè, vull dir, hi havia una violinista que era una russa, hi havia el gel, era tot molt, molt, molt d'hivern. doncs la cosa va funcionar, es va anar prorrogant, i a meitats de juliol em van fer una reunió, diu, estem supercontents, tenim ple sempre, Lucía, diu, però és que clar, fora fa 40 graus, i vosaltres aneu, que tipo iglú, o sigui, plegarem al final de juliol per una cosa que dà ansietat, veros vestidos de... Vull dir, quan treballes bé, però bueno, a veure, tornem. La pregunta era, quan porto com a professora? I si entenem que professora és doncs, una sala amb miralls, amb música i 5, 6, 7, 8, doncs dec portar uns 19, 20 anys, por ahí, no quantos.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Bon historial, perquè els teus... Ara parlaves d'aquesta experiència, no? Els teus inicis ja en el món de la dansa suposo que comencen de molt petita.
La primera classe que jo vaig prendre just era abans del meu aniversari de complir 3 anys.
Uau.
I jo vaig estar un any sencer dient-li a la meva mare quiero hacer ballet. I jo me'n recordo que es va agenollar davant de l'escola i em va dir el primer dia que ploris i no vulguis entrar, serà l'últim dia que vinguis aquí. No he plorat mai. O sigui, tinc tan clar la llibertat i la sensació de... I la gran sort que tinc de dedicar-me a la meva passió. O sigui, ho vaig tenir tan clar ja als 3 anys.
Mm-hmm. És una sort, ara ho deies, no? Poder dedicar la teva vida al que és la teva passió, al final no és treballar, al final és fer el teu hobby.
Sí, el meu fill té molt clar que no vol ser autònom, per exemple, perquè jo m'aixeco pel matí i ja estic fent coses de la feina, vaig a donar classes, torno, segueixo fent coses de la feina, que en si, si això passés en un altre treball, l'hagués deixat fa anys, però com és que... És el que passa per les meves venes. O sigui, és que em dóna igual. Si m'escrius un missatge a les 7 del matí, et respondré igual que si m'ho envies a les 12. Vull dir...
Dono fe, eh?
Sí.
I una miqueta tot aquest periple des dels 3 anys fins al dia d'avui, tot aquest camí, com ha estat?
Doncs molt xulo, molt xulo. Jo he tingut la sort de vaig començar molt jove a prendre classes als 3 anys, però jo quan estava a la carrera de la Royal hi havia un moment que tens que fer l'examen de teacher o de dancer. Llavors als 13 anys vaig tindre un boom hormonal, vale? de canvi, i era tal com em veus ara amb 13. Bueno, no, perquè va ser un boom, llavors tenia molt més pit, molt més cool. Llavors en aquell moment... que portava ja una carrera per anar a clàssic, el meu cos m'ho va impedir. En aquell moment, no sé si te'n recordes, en un calaix de dansa vaig parlar d'uns estereotips que George Balanchine els va posar i a mi em va agafar de ple. Llavors, en aquell moment, no és com ara, però en aquell moment una dona amb 1,74 que tinc d'alçada, doncs ja estàs fora de lloc, més si tens pit, més si tens cul. Però la meva professora, la Elise Lamis, que també va estar amb el primer que la ciutadana, em sembla,
correcte, sí.
Em va dir, no és un problema, d'això fes que sigui una virtut. Llavors vaig treballar a les nenes del Barça, que eren unes animadores de bàsquet que hi havia, i en aquell moment s'estava preparant el Barcelona 92, que ho fèiem al Palau Sant Jordi de Montjuïc, superxulo treballar allà. I d'allà em van veure ballar, i amb aquella energia, joventut i tal, doncs em van agafar amb un ballet, que era un ballet internacional de plomes, que es deia Frankie Show. Llavors amb les Frankie Show vam treballar... Potser, no sé si els coneixeràs, el Jordi L.P., Regina sí. Dos Santos, Màgic Trèvol, Màgic Andreu, doncs amb tota aquesta gent vaig treballar i d'aquell ballet vaig ser primera ballarina. I d'allà em va veure el senyor Colsada, que era... Bueno, el senyor Colsada era el jefe del Paral·lel de Barcelona, doncs a l'Apolo, al Teatre Apolo, doncs allà amb el ballet Gimpac, primera ballarina també, amb Hermanos Calatrava, Tania Doris... Bueno, va ser com una mica d'aquí, d'allà, d'aquí, no? D'allà vaig saltar en un programa que es deia Sorpresa, Sorpresa, d'Isabel Gemio.
Sí.
El dirigia Giorgio Aresu, que era del ballet Zoom. Això va ser una... És molt diferent treballar en un teatre que treballar a la tele. N'hi ha càmeres que es mouen. I a més, aquell programa era en directe, que de fet vaig tenir la sort de no tenir que repetir 3.000 vegades un ball, igual que passava amb un, dos, tres, amb Chicho i tal, no? I res, estava un dia en una sala i em van dir, escolta, Lucía, que tu també cantes perquè fas comèdia musical i tu entones i tal, no? Dic, sí. Doncs mira, n'hi ha un noi, el Jordi Cubino, que està fent doncs, un grup i tal, què et sembla, te'l presentem i tal? Dic, bueno, doncs ja em vaig presentar en un estudi de gravació, que per mi era molt nou, mai havia estat. Mm-hmm. I vam fer migues, diguem, i bueno, vam fer, no sé, vaig participar en una campanya publicitària i tal, doncs, no sé, no sé si tens...
Escoltem alguna cosa o què, Lucía?
Sí. It's a happy, happy world on a happy, happy day. It's a world in harmony with a world open. You've only got to wish all that your dreams may come true. Leave your voice out. Jo no sé si aquesta campanya tu la coneixies.
La coneixia i, clar, és que ara m'ha fet molta gràcia.
I, a més, no sé si pots veure les imatges, però molta gent em diu, si és que estàs igual. Bueno, el cabell no, eh? Però, bueno, jo en aquell moment havia sortit d'una orquestra que es deia Volcán. Hi havia dues orquestres molt grans, Janio Martín i l'orquestra Volcán. I juntament amb la dansa, doncs, el Jordi Cubino ens vam conèixer, de seguida vam fer amigues. Però jo tenia molt clar, perquè el seu ballarina de sorpresa a sorpresa i tot això, tens molt clar que n'hi ha coses que duren un parell d'anys. I això va ser el cas. Vam tenir la sort de fer una segona campanya publicitària d'aquesta marca de cerveses. Mm. L'experiència va ser brutal, perquè en un dia estàvem a tres llocs diferents. Ara no me'n recordo si era Gran Canàries, però feien aquests concerts, no sé si has anat alguna vegada, uns concerts, megaconcerts que feien, que eren gratuïts i anàvem tots els grups d'aquella cadena musical a fer la nostra cançó. Sí. Llavors, tu pujaves a l'escenari i no veies el final dels caps de la gent, era brutal. Llavors, bueno, de Gran Canària, jo salgo, cojo el micro... ¡Arriba las manos, Sevilla! Clar, la Txell i el Dexter de seguida van agafar i demanar perdó perquè, clar, feia dues hores estàvem a Sevilla fent el mateix concert, diguem, era una mica... Jo he sigut molt d'ori moltes vegades, eh? Moltes vegades. Però bé, va anar molt bé.
Déu-n'hi-do, dansa, cantar també. Abans comentaves també que abans també cosies els propis vestits de... Déu-n'hi-do, o sigui, chica para todo.
Sí, perquè n'hi ha una part que... jo vaig treballar al centre comercial L'Ànec Blau de Castelldefels. Mm-hmm. Hi havia antigament un parc infantil que es deia Animal World Park. Mm. I va ser per culpa d'un company que em va dir, escolta'm, ves i treballa aquí. I jo, és per a niños, nunca he trabajado para niños. I va ser un descobriment brutal. Treballar allà d'animadora infantil, els nens i les famílies. Va ser el meu descobriment, el treballar per famílies, ho bonic i ho guai que és. Vale? I res, temps després, doncs, això, fas produccions, fas diverses coses, i vaig començar a donar classes. Vaig venir a viure aquí fa 19 anys, I vaig trucar a totes les portes de les escoles de Vilafranca. La persona que em va obrir la porta va ser Olga Álvarez, de la danseria, i va ser brutal, perquè no només treballava a la danseria, em donava telèfons de molts llocs diferents. O sigui, gràcies a això he treballat en molts pobles d'aquí, de l'Alt Penedès, durant classes. I res, et dones compte que potser... Bueno, tu vas fent les teves classes, vas fent les teves actuacions, però els teatres anaven tancant, els teatres del Paral·lel, els grans teatres... Jo era primera ballarina del Gran Palaç de Lloret, un escenari brutal, que ara mateix diem, oh, el Circo del Sol. En aquell escenari hi havia plataformes que baixaven, nosaltres baixàvem de dalt de l'escenari vestits de gats, o el trapeci anava pujant i a baix ho canviàvem amb una pista de gel. Vull dir, eren escenaris brutals, però són teatres que van anar tancant. A l'Apolo, doncs, el senyor Colsada, doncs, es va anar. I a més, havia treballat molt també en convencions, i aquestes convencions cada vegada eren més petites. Llavors et dones compte en un moment que, bueno, potser fa 2, 3, 4 setmanes que no tens actuacions professionals, diguem, que el que estàs treballant diàriament són les classes. I res, el que vaig decidir era començar a agrupar tots aquells alumnes que tenia d'arreu de l'Alt Penedès, posar un paraigües que es deia Cascavells, i juntar-los a festivals. I com aquest paraigua de Cascavells ja porta 12 anys, vull dir que... Wow. Ha sigut una evolució normal.
I Lucía, per acabar, en tot aquest viatge, en tot aquest bagatge, des dels 3 anys fins al dia d'avui, és molt difícil, ara t'ho posaré molt difícil, amb què et quedes? En quin moment et quedes?
Em quedo en la sort que he tingut uns pares que m'han agafat els peus i me'ls han posat al terra sempre. Que jo podia ser primera ballarina d'un gran teatre o sortir per la tele amb Blue for You, dia sí, dia també, entrevistes amb Luis de l'Olmo, vull dir, o fer qualsevol tipus de treball. I arribar a casa i jo seguia sent Lucía Diéguez, que tenia que reendreçar la meva habitació, i sempre em deien, avui disfruta-ho, perquè demà serà una altra cosa. I aquella altra cosa li tens que donar valor. I els que em sentin i vulguin tenir una carrera professional, l'arma més favorable que teniu és treballar. Treballar dur i ser constant. Perquè sí que és veritat que a vegades quan estàs a la teva carrera tens l'oportunitat de fer coses que avui en dia agraeixo molt tenir el recolzament d'uns pares i no haver fet certes coses. M'hagués arrepentit molt. O sigui, tot el que tinc és per esforç i treball. I sobretot que cada dia s'aixequin amb un somriure i que lluitin perquè hay caza, hay que cazar. Como buenos cazadores, hay que cazar.
Grans consells per acomiadar-nos. Lucía, acomiadem aquí aquesta temporada del Calaix de Dansa. Ens retrobem a la propera, perquè t'esperem aquí al programa.
Oh, gràcies!
El ritme d'una altra d'aquestes cançons, que és que ja sona de fons, i és que l'hem escoltat moltes vegades.
Sí.
Que vagi molt i molt bé, i
bon estiu. Bon estiu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 9:45 del matí. Encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El sector de vins i caves va a l'alça i està en constant evolució per adaptar-se al canvi climàtic. Un estudi sobre la cadena de valor vitivinícola a Catalunya, elaborat per la Generalitat i presentat aquest dilluns a Vilafranca, juntament amb Innovi, destaca que el sector dels vins i caves catalans compta amb un bon estat de salut. Segons l'estudi, a Catalunya generen més de 3.200 milions d'euros i existeixen 1.384 empreses que s'hi dediquen, un 62% més que l'any 2016. En l'estudi es recull la introducció de millores per adaptar-se al canvi climàtic com un repte, però també com una oportunitat. S'ha detectat l'ús de noves tecnologies per fer més eficients els cultius i la producció de vins i caves. El document radiografia l'estat de salut del conjunt d'empreses i organitzacions que desenvolupen una activitat relacionada amb el cultiu i la cura de la vinya, la verema, la vinificació, la fermentació, l'emmagatzematge, l'embotellament i la comercialització. L'Ajuntament de Calafell ha presentat una nova aplicació de telèfon mòbil que permet fer alertes i avisar la policia local en cas d'emergència. L'aplicació, desenvolupada per l'empresa Goil, ja es pot descarregar per Android i Apple. L'usuari només s'ha de registrar en un dels quatre perfils disponibles: ciutadà, comerciant, treballador de l'Ajuntament o turista, i donar les dades bàsiques. L'app té quatre icones que es poden prémer en cas d'urgència. Una d'elles és el botó SOS, que envia un avís a la policia i activa la geolocalització perquè així una patrulla es pugui desplaçar de forma immediata al lloc dels fets. També hi ha una icona pels casos de violència de gènere, pensada perquè la persona ni tan sols hagi de trucar o parlar amb la policia i pugui emetre una alerta sense que l'agressor ho vegi. A més, també es pot contactar amb el 112 i rebre notificacions d'avisos de la policia. La regidoria de Joventut de Sant Cugat Sesgarrigues proposa als joves del municipi dur a terme una experiència de participació directa i posen a la seva disposició una partida de 1.000 euros perquè puguin presentar les seves propostes d'activitat o d'inversió. Els pressupostos participatius joves són una eina de participació i gestió del municipi mitjançant els quals veïns i veïnes empadronats i empadronades a Sant Cugat Sesgarrigues d'entre 12 i 18 anys puguin decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals, contribuint així a reforçar els valors de la democràcia participativa. L'últim dia de presentació de propostes serà el 25 de juliol. Aquest dimarts, la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Sadurní ha acollit la presentació als mitjans de comunicació de les Fires i Festes 2024, que tindran lloc del 6 a l'11 de setembre, amb una prèvia el 31 d'agost i l'1 de setembre. Des de la Regidoria de Cultura s'ha valorat un any més l'aposta clara pels grups de versions, pel talent local i per programar unes fires inclusives i on tothom hi trobi el seu lloc. També es parlava de la col·laboració amb Casa Vall de Peres en un taller solidari per la recerca en favor de l'ELA o l'aposta per artistes del municipi en les exposicions.
Penedès en xarxa.
Continuem acomiadant-nos de més col·laboradors i de més seccions, també del Tastet d'Història. Aprofitant que marxem de vacances, hem pensat que seria molt interessant saber com va començar l'estiueig al Baix Penedès i com ha anat canviant. I li hem fet aquesta petició al Jordi Ferran. Així que marxem fins a Domenys Ràdio, on l'acompanya la Laia Batlle.
Encarem avui el darrer tastet d'història d'aquesta temporada i ho fem molt ben acompanyats i acompanyades amb el nostre historiador de referència, el Jordi Ferran. Jordi, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ben tornat de nou.
Gràcies.
Com prova l'estiu?
Bé, de moment sense novetat.
Precisament et pregunto el tema de l'estiu, perquè avui precisament ens vols parlar una miqueta d'on ve l'estiueig, no?, com deies.
Sí, avui que comencem les vacances, és l'últim programa de la temporada.
L'última secció, sí.
Doncs parlarem de vacances.
Que bé.
Sí, no de vacances, perquè hi ha moltes tipologies de vacances, no? De la mateixa manera que a l'inici del que considerem els viatges de vacances també n'hi ha de molt tipus, amb una coincidència, que és que la majoria sorgeixen i es popularitzen al segle XIX, que és l'època d'aquests grans tours que feien els aristòcrates per descobrir, doncs, diríem, les joies del Mediterrani, Itàlia, Grècia. Això, els anglesos també visitaven França, estaven un any tombant i tornaven. I, paral·lelament, també al segle XIX, mitjans finals del segle XIX, també és l'època que comencen a sorgir aquests grans centres vacacionals i termals, molt coneguts, és el centre d'Europa, que encara tenen fama, i on hi anava la reialesa, però també els notables de la burgesia i tot aquell que aspirava a ser alguna cosa intentava anar i fer saber que anava, perquè era un element de prestigi.
Ah, donava un punt de glamour, no?
Sí.
Dir, vaig estiuejar a no sé on, no?
Baden aigües termals. No, n'hi ha menys. Però avui no parlarem d'això, no és el nostre tema d'estiueig, tot i que també hi podríem parlar-hi, perquè trobaríem diverses personalitats de la comarca, del Vendrell, de Vilafranca, que hi van fer viatges. A més, és això que et dic, que es publicitava normalment perquè donava prestigi, on en podíem parlar. Però avui ens quedarem més a prop i anirem allà on segurament els nostres avantpassats sí que van poder anar, que és els inicis del d'una miqueta de l'estiueig aquí a casa nostra, a la comarca del Baix Penedès. Si tothom pensa en vacances aquí al Penedès, doncs lògicament pensarà en la platja. Anem bé, anem encertats. Avui parlarem de la platja, de les platges concretament de Sant Salvador i de Coma-ruga, però hem de tindre present que si tinguéssim una màquina del temps o si la fotografia s'hagués inventat al segle XVII, tindríem unes fotografies molt diferents de la platja, del que avui coneixem la platja o anar a la platja. De fet, les primeres fotografies de la zona de Coma-ruga i de Sant Salvador encara s'hi pot observar el caràcter que tenien previ a convertir-se en una zona de turisme, que era, bàsicament, per la platja de Sant Salvador. No era exactament un port, era perquè no hi havia port, hi havia com una drassana, és a dir, els vaixells no podien amarrar perquè no hi havia port construït, però sí que diríem que era un centre port conegut, entès port com a lloc d'extracció de comerç. Doncs Sant Salvador, la platja de Sant Salvador, era bàsicament això i tenia molta importància per l'exportació de tot el que seria el vi i l'aiguardent de l'interior del Baix Penedès, i també pel que fa a la pesca. Una cosa que ara ens semblaria, no?, de poca importància o de poc interès, associem més la pesca a Calafell. El fet és que l'inici de l'estiueig a la zona de Sant Salvador Coma-ruga va obligar a desplaçar la pesca cap a Calafell, per això ara associem potser més l'activitat pesquera a Calafell i l'activitat portuària segurament a altres centres més grans com Vilanova o Tarragona, però certament la platja de Sant Salvador va ser un nucli molt important tant per l'extracció dels vins com també per la pesca. Sabem que a mitjans del segle XIX hi havien gairebé 300 tipologia de barquetes, de barques barquetes, de diferents tamanys, que es dedicaven a aquesta activitat. Perquè veiem, a mitjans del segle XIX, és a dir, és, no arriba als 200 anys. Què va passar? Per què això no ha continuat fins als nostres dies? Bé, aquestes dues zones eren zones d'aiguamolls, com sabrem. Es van anar assecant al llarg de... N'hi ha que es van assecar ja segles enrere, d'altres es van assecar a finals del segle XIX o a principis del segle XX, i això va ajudar a reconvertir uns terrenys fins llavors de poc interès pel fet de que eren poc habitables i que conjuntament amb l'arribada del ferrocarril li va donar un nou impuls. Aquest fet, que fossin terres que fins llavors no hagin estat ocupades, que hi haguessin, que es conegués que hi hagués aigües termals o aigües bones per la salut, el fet de ser, ja et dic, un lloc, diríem, molt natural i la facilitat d'accés que va donar el ferrocarril a partir de 1887 va despertar l'interès dels primers, de la primera gent estiuejants que al segle XIX, també influenciats per uns corrents naturalistes que abogaven, o higienistes, que abogaven, doncs, creien que les malalties ens transmetien per l'aire, que era bo el contacte amb la naturalesa, i també per allunyar-se de la brutícia i del perill que suposaven les ciutats on s'havia començat a barrejar, no?, les classes, hi havia classes socials, hi havia moltes desigualtats, van buscar en aquests llocs de platja un lloc d'estiueig. Per exemple, com dèiem, ja a finals del segle XIX, el 1889, es va obrir un petit balneari a Coma-ruga i un restaurant al costat dels estanys, que estem pensant, o sigui, estem parlant, l'any 89 és només 2 anys després de l'inauguració de l'estació de tren, perquè veiem quina relació tenen un fet amb l'altre, la facilitat de moviments, i també que el turisme, on a la platja, anar a mar, és una cosa, doncs, que ja té unes quantes dècades. Ens pot semblar una cosa molt a l'estiuejar a la platja de la postguerra, dels anys 60. Certament, els anys 60 és quan va viure
el boom, no?
El boom, però és una activitat, doncs, que ja va començar, venia de lluny. També és curiós que surti en aquesta època, que és l'època on hi comença... A finals del segle XIX és el que es coneix en la història, en la historiografia, com el boom de la modernització de la societat de masses. És a dir, quan es comencen a deixar ja enrere definitivament totes les característiques de la societat antiga, moderna, i comencen a sorgir totes aquelles característiques de la societat que ara coneguem, no? La facilitat d'accés, l'aparició de noves tecnologies, la urbanització dels espais pel fet de que hi ha... la modernització provoca que hi hagi menys feina a l'ambient rural i més a l'ambient urbà, per tant, hi ha més gent a les ciutats. Tot això, en aquesta època, es configura una miqueta el que coneixem com no, la societat actual moderna. Per això és normal que el tipus de turisme que encara fem i del qual viu la comarca, que és el tret, un dels trets econòmics diferencials, apareix en aquesta època. Per tant, no és una cosa menor. I, de fet, no és una cosa menor que s'han escrit llibres sobre els inicis del turisme, tant a Calafell com a Coma-ruga, com a Sant Salvador, perquè és una cosa que desperta interès i els quals recomanem llegir-los, perquè, a més, són llibres que tendeixen a tindre molta fotografia i que ajuden molt a veure aquest canvi. Per què? Perquè, certament, el primer turisme era un estiueig molt de senyor benestant, de senyor que es comprava uns terrenys que valien res, que no estaven urbanitzats, i s'hi feia la casa d'estiueig, el xalet, una miqueta com la Vila Pau Casals, que podem veure a Sant Salvador, que si mires en fotos antigues veus que al voltant no hi ha res, hi ha camps.
I que... I al mig, com un bolet,
sí.
No?
Doncs, just en aquella zona s'hi van començar a construir les primeres residències de gent de petita mitjana burgesia local, sobretot doncs, que provenien o de Vilafranca o del Vendrell o de Barcelona, que tenien vincles normalment aquí i que van començar a fer un sentiment també de comunitat estiuejant. Això, que va suposar un revulsiu econòmic, no? Tant per Calafell, a la zona de Segur, com per aquí a Sant Salvador, com a la zona de Coma-ruga, que llavors no hem d'oblidar que Sant Vicenç i el Vendrell eren dos termes municipals diferents, per la qual cosa no tota la façana marítima que actualment és del Vendrell formava part del Vendrell. El barri marítim per excel·lència del Vendrell era Sant Salvador, mentre que l'estació de tren de Sant Vicenç de Calders no estava dintre el terme municipal del Vendrell, sinó que estava dins el terme municipal de Sant Vicenç de Calders. No és fins, diria que als anys 40, crec que és després de la Guerra Civil, que es fusionen els dos nuclis. Per tant, també hem de tindre present aquestes diferències de per què Coma-ruga i Sant Salvador són dos nuclis diferents si estan units, perquè tenen l'origen en dos nuclis diferents. Un, Coma-ruga al voltant de l'Estany i molt vinculat a l'estació de tren, i Sant Salvador al voltant de l'ermita de Sant Salvador, ermita primigènia del culte que després es trasllada al Vendrell, i com a lloc d'estiueig i barri marítim del Vendrell. Com dèiem, aquests nuclis, que són nuclis benestants, que són nuclis certament cultes d'estiueig, doncs creen el seu nucli. Per exemple, a Sant Salvador es veu molt clar amb el casal Garbí, que se n'encarregava cada any de fer una festa major. Però a part de fer una festa major, també celebraven, havien arribat a celebrar bueno, tot el calendari festiu de l'any a l'estiu, no? Si havien fet festes de
Sant Joan, Sant
sí.
Pere, tot això.
No, i a Reis i tot, vull dir, coses que no pertocaven a l'època, però bé, la funció era la de lloc d'unió i la de lloc de comunitat. I de lloc també polititzat. El casal Garbí s'hi fan benediccions de la senyera per catalanitzar la costa, en un moment també que hi ha molt conflicte entre el catalanisme, diríem, d'aquesta classe mitja burgesia i l'espanyolisme oficial dels representants de l'Estat. Per tant, també és un lloc que, tot i que sigui idíl·lic, bé, s'hi traslladaven els certs conflictes. I, de fet, com dèiem, tot i ser un element de generador de riquesa, perquè certament va ser un element dinamitzador d'uns terrenys fins llavors de poc valor, també va provocar molts problemes i molts conflictes, sobretot pel proveïment de serveis. Una cosa que després, en els anys 70, 80 i 90, trobarem amb les urbanitzacions de l'interior de la comarca. Jo sent de la Bisbal, és l'exemple perfecte, que s'hi fan les cases i ningú pensa en els serveis. Doncs en aquestes primeres urbanitzacions va passar el mateix. Tot i ser de gent benestant, s'hi van fer les cases i ningú va pensar en els serveis. Això va provocar certes tensions quan s'hi va haver de fer la carretera del Vendrell a Sant Salvador, portar-hi l'aigua, fer-hi el clavegueram, construir els primers carrers, despeses que en certa mesura havia d'assumir l'Ajuntament del Vendrell, però que hi havia gent del Vendrell que no tenia molt clar per què les havia de pagar ells, sí, perquè els havies de pagar a tu l'urbanització, a la gent que estava estiuejant allà, que moltes vegades era de fora. I és interessant això també, perquè trobem doncs, per primera vegada com el turisme turisme de superior nivell econòmic desperta recels entre la població local. Una cosa que ara també està molt en boga, tot i que en aquesta època diríem que era un turisme molt, molt limitat. No serà fins als anys finals dels anys 20 que ja es comença, diríem, a tindre una idea clara de convertir aquesta zona de la costa penedesenca en un element d'atracció del turisme. De fet, en aquesta mateixa època a Calafell i s'hi realitza la colònia Vilamar, que és una de les colònies que organitza per infants l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, ja comença a despertar-se als anys 20 aquesta idea que la costa del Baix Penedès és una molt bona costa, natural encara, si fa el preventori, l'Hospital Marítim de Tuberculosis, que hi entra, sí, a Calafell, també per això, perquè és un lloc natural. És a dir, la costa del Baix Penedès guanya fama arreu de Catalunya com un lloc sa, com un lloc sa, i és el que atreu el turisme, i és el que després també serà explotat, sobretot a Coma-ruga, pels germans Trias, no? amb la potenciació d'aquest turisme vinculat als balnearis. I deia que després, a partir del boom dels 60, segurament es va perdre i es va convertir en el turisme no tant de massa, sinó de fàcil accés. Però sí que és cert que un element distintiu encara, segurament, que hi ha aquí a la comarca o que fins als nostres avis i pares encara el van tindre, era el fet de, tot i ser d'interior, tot i ser nosaltres pobles d'interior, tenir molta relació amb el mar. Ja sigui com a lloc primer d'accés o com a benefici econòmic on poder anar a vendre, i després, en el moment en què el turisme començava a emergir, és un canvi cultural molt important també, el fet de dedicar les teves hores lliures a fer una activitat no productiva fora del teu poble. O sigui, és un canvi cultural. Doncs bé, sabem que a mitjans de segle i als anys 30 també, era molt usual que el dia després de festa major o en algun dia festiu es traslladessin o per famílies o per grups d'homes i dones a la platja a banyar-se, a anar a mar. I és així com a través de la nostra costa, a través d'aquesta reconversió de la platja des d'un element d'obtenció de rèdit econòmic pròpiament mercantil, d'intercanvi mercantil de peixos o de vi, a un element de gaudi i també posteriorment d'ingrés econòmic, aquest canvi de la manera de veure l'espai és el que va produir el turisme, i el que ens va canviar també a nosaltres, mm-hmm, i que ha acabat canviant, doncs, la nostra comarca des de, doncs, la visió o una de producció agrària a producció de serveis. Mm-hmm. Perquè veiem que al final hi han processos històrics que quan sorgeixen semblen molt poca cosa, no? Si et dic, si ara ens traslladéssim a la Coma-ruga o a Sant Salvador o Calafell, platja dels anys 20, ens semblaria una cosa totalment aturística, en el, mm-hmm, sentit de que encara tindria un gran pes diguem la natura, però com aquestes dinàmiques que es van començar a crear llavors, a finals del segle XIX i principis del segle XX, han acabat marcant la comarca, no només a la costa, o sigui, no només a la zona afectada, sinó gairebé en la seva totalitat, i també canviant-nos a nosaltres en el sentit que va començar a néixer aquesta costum d'anar a mar a banyar-nos justament també en aquesta època i bé, si per coses de la vida el turisme no s'hagués desenvolupat aquí, molt estrany hagués sigut, però bé, a vegades això són ucronies, és a dir, els historiadors també ens preguntem què hagués passat si com a exercici per veure la interrelació de que parlàvem ara de molts factors econòmics, culturals, que la successió de tots ells acaben determinant bueno, gairebé la totalitat de la societat. Mm-hmm. Està seguint una miqueta rotllo per parlar de turisme, però és l'últim dia, però...
Clar que sí, Jordi.
Però és perquè entenguem que les coses no són immutables. El primer que ha de saber un historiador és que la societat està en continu canvi i per això volíem parlar avui de l'inici del turisme a la comarca, precisament perquè il·lustra molt bé aquest canvi, en com en poques generacions va canviar no només l'ús de la platja, no només la imatge de la platja, no, en dessecar-se els pantans, sinó també l'economia i la forma de viure i d'observar l'entorn de tota una comarca.
Molt bé, doncs Jordi Ferran, amb això acabem. Et donem les gràcies per aquesta temporada fantàstica dels Tastets d'Història i si no hi ha res de nou, ens retrobem al setembre, però abans ha de passar aquest estiu, que no sé si tu estiueges o en algun lloc.
Estiuejarem algun lloc.
Algun lloc o altre.
Algun lloc estiuejarem.
Doncs Jordi Ferran, com sempre, moltíssimes gràcies i ens retrobem al setembre.
A vosaltres. Thank you.